La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Ara sí, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen of my world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where diamonds are gold.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Mireu, fa més de 40 anys que la nostra convidada d'avui és dalt als escenaris. Ha estat i és una de les actrius amb més èxit del teatre de casa nostra i continua enamorant els espectadors en tots els seus projectes. La seva trajectòria està marcada per grans moments i personatges, uns d'ells que quan es va posar la pell de la Blanca al musical Maricel, un paper que la va portar a guanyar el premi de l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya a la millor actriu protagonista de l'any 1988. La seva carrera és una carrera de molta vocació i treball que el proper 15 de setembre la portarà de nou al Teatre Poliorama de Barcelona amb l'obra The Party, dirigida i adaptada per Sergi Belbel. Però més enllà de tot això, quina anàlisi en fa Àngels Gunyalons de la situació actual del teatre a casa nostra? S'ha trobat mai amb situacions de desigualtat dins o fora l'escenari? Ha arribat a sentir mai aquesta famosa pressió estètica tan típica entre les dones actrius? Per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora l'actriu Àngels Gunyalons. Àngels, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bonica aquesta cançó, eh?
M'encanta.
Clar, nosaltres sempre demanem a les nostres convidades que triïn un single per presentar-se i tu has triat Lately de Stevie Wonder. Per què aquesta cançó?
A veure, t'he de dir que era molt difícil. A mi quan em fan triar una cosa, dius, Déu meu, ja estem. Quina és la teva obra preferida? Quina és la teva pel·li preferida? No, per favor! Aleshores, vaig dir, mira, no m'ho penso, pam, em surt Lately. Lately és una cançó, jo soc molt fan de l'Stevie Wonder.
Veu, sí, aigua, sí, cap mena de problema.
Es faltaria.
M'ha agradat molt sempre, sempre moltíssim. I a més és un compositor i cantant que compartíem molt amb el Carles Sabater, perquè érem gairebé coetanis, i aquest tema ens agradava molt, i moltes vegades el cantàvem fent veus, quan anàvem de bolo, i aleshores de cop em va venir al cap Lately, dic sí, Lately.
Ets d'aquelles actrius que necessita escoltar una mica de música abans d'una funció, per exemple?
No necessàriament, i a més darrerament, des que sóc gran, ja definitivament gran, perquè fins fa poc podies dir, bueno, quan era més jove, però ja sóc definitivament gran, i a partir del novembre més, que em cau el 6, cada vegada m'estimo més el silenci.
Sí?
Sí. Això sí, quan sento música, per exemple, posar música de fons en una ballada amb amics és terrible, perquè aleshores deixo d'escoltar-te. Perquè busco fer veus i identificar què és, i t'estic escoltant i quedo molt malament. L'altre dia estava sopant amb una molt bona amiga i de com van posar una cosa del Tom Zé, que a mi la música brasileira també m'agrada molt, i dic, ostres, això, dic, que és fabulós aquest tros, i no sé què, que es va quedar així, dic, t'estava explicant una cosa. Dic, t'estava escoltant, però això se m'endú, m'abdueix la música.
De seguida entrem en matèria per parlar de dones, interpretació, tot aquest món, però clar, fa un moment ho dèiem, portes més de 40 anys sobre els escenaris. Dues dècades, dit així, sona molt.
Són quatre, dècades. Són quatre dècades.
Quatre dècades, exacte. Ui, com s'ha notat, que aquí dominem més amb les lletres.
Sí, clar, més de quatre, vuit lustros.
Sona molt, molt gros, Et dona la sensació que ha passat tant de temps, realment?
No, no em fa aquesta sensació, i ara començo a entendre aquelles frases que un dia entendràs, també. Quan et deien els pares o la gent més gran de casa, deien, no t'hauràs adonat i la vida t'haurà passat així. També ho tornàvem a comentar l'altre dia. O sigui, hi ha un moment durant la teva joventut, 20, 25, 30 anys, fins i tot els 40, que no, ja saps que no seràs sempre igual i les coses no seran sempre de la mateixa manera ni tu seràs la mateixa, però com el dia a dia no el notes tant, és com és etern, és com és lent el temps, i de cop ja gairebé vas a fer 60. Dic, un moment, què ha passat aquí? Què ha passat, no? I mires enrere, i si mires, no, procuro no entretenir-m'hi gaire, però si mires enrere, aleshores penses, ostres, Això realment ho he viscut jo o ho vaig veure en una pel·lícula, no? Perquè et desenganxes de certes coses. Suposo que també és supervivència desenganxar-te de certes coses bones i no tan bones, no?
Quan estimes el que fas, per exemple, quan estimes la feina a la que treballes, creus que la vida passa encara més ràpid?
No se m'hauria acudit associar-ho així. No sé com passar la vida per una altra persona que no estimi la seva feina. Sí que puc dir que hi ha hagut períodes de la meva vida que no l'he estimada. Un període concret, va haver un moment de desenamorament, jo crec que va ser un moment catàrtic. Pensa que vaig començar molt joveneta, amb 17 anys, i a treballar directament. I aleshores cap als 38 vaig tenir aquest moment catàrtic de dir, ostres, no sé, em vull allunyar. Suposo que et vols allunyar una mica quan has començat tan jove dels teus propis errors, de la teva vida que has portat fins en aquell moment, comences a prendre més consciència de les coses i de cop et veus a tu mateix com a dir, vull ser aquesta que he sigut fins ara, i aleshores potser va per aquí, no? Però bueno, això ens donaria per molta estona de filosofia barata estar per casa.
Bona tarda, Àngels. Ara parlàvem d'aquests 17 anys, no? Quan comences a treballar directament. Com recordes aquests inicis?
L'absoluta inconsciència. O sigui, jo vaig començar... Perquè mai preveus ni busques res concret. Tu vius més al present, no penses, almenys en el meu cas, jo no pensava en el futur, i dic, vull fer això, i això em ve de gust, i això m'agrada, i això m'agrada, i això m'agrada. A més, ho acompanyo de l'orgull o l'amor propi de dir, a més ho vull fer-ho bé, i cada vegada al meu voltant m'adono que és important fer-ho bé i que és important voler-ho fer bé. És a dir, comença de poc a poc, sense adonar-te'n gairebé, comença a deixar de ser un joc i una frivolitat. Un joc no perquè tu siguis conscient que l'és, sinó perquè als 17 anys no sé si t'acabes de prendre molt seriosament moltes coses, almenys la gent que hem nascut a la nostra societat i amb aquest entorn, potser en societats més dures, probablement no sigui tanta la immaduresa, però el que comença com un joc a poc tu t'ho vas prenent molt seriosament i a més tu ets aquell amor propi amb el que vols fer bé les coses. No sé si ho s'acaba d'entendre, això. Aleshores, tu et construeixes a partir d'allò i quan aconsegueixes fer-ho bé, hi ha reconeixement. El que passa que de vegades també hi ha un reconeixement que és exagerat, a lo millor, perquè ve acompanyat de moltes coses o de necessitats en aquell moment de la mateixa societat i tot això, i aleshores has de tenir el cap prou clar per saber que no ets ni aquella meravella ni tampoc ets un frau.
Sé que aquesta pregunta segurament no t'agradarà, però si no t'haguessis dedicat a la interpretació, a què es dedicaria avui Àngels Guanyalons?
Hi ha moltes coses que m'agraden, moltes coses que m'agraden. M'agrada la medicina, m'agrada la pintura, m'agradaria... El que a mi m'agradaria saber, i aquest matí mateix ho comentàvem amb el Sergi Belbel quan assajàvem, perquè ella, a part de dramaturg, ha escrit una novel·la que va tenir un premi Sant Jordi, el Morir-ne 17, que ja vaig riure molt llegint-la. M'hauria agradat molt i m'agradaria molt saber escriure. Però m'agradaria saber escriure perquè penso que ha de ser un alliberament, poder, és com un vòmit allà a sobre. M'imagino jo, potser tinc una idea romàntica de les coses, com la meva filla del que és fer psicologia, saps? Que es pensa que és... Jo vull dir que també hi ha estadística, hi ha una sèrie de coses. Però jo crec que a mi em seria terapèutic, també m'ho és, l'escenari. I a més, que ho pots fer sol. O sigui, a mi m'agraden molt les persones, però també m'agrada molt estar sola.
Clar, avui estem parlant amb l'actriu Àngels Guanyalons i no podíem no escoltar això. Encara t'emociona escoltar...
De fet, m'emociono més darrerament.
Sí?
Sí, perquè al principi nosaltres tampoc érem conscients d'allà on estàvem implicats i què estàvem fent. I que d'alguna manera estàvem formant part d'un esdeveniment que formaria part important de la història del teatre català. En aquell moment s'estava creant un musical que, evidentment, la productora de Goll de Gom volia tenir èxit amb ell, però vull dir, nosaltres ens havien agafat o que bé, tenim feina. I ja està. I tenim feina amb una companyia com de Goll de Gom, evidentment. I aleshores, al cap dels anys, quan durant uns anys doncs no m'ho recordaven tant, però a mesura que t'has anat fent gran, que hi ha hagut reposicions del Maricel i aquest reconeixement per haver estat la primera blanca, doncs cada vegada que sento les primeres notes del piano, ja sí que m'emociona. Realment m'emociona i em sento honorada de sí, per mèrits propis, però per casualitat també una mica, perquè les circumstàncies van donar haver format part d'això i haver pogut ser la blanca. Ha sigut una sort per mi.
Com recordes aquesta blanca? Quin record li guardes?
La Blanca és un personatge que jo crec que tampoc en aquell moment era molt conscient del que tenia entre mans, però va ser per mi en aquell moment una feina més que volia fer ben feta, i la vaig intentar fer tot el ben feta possible, no? Era molt jove. Aquesta no sóc jo, eh?
No, aquesta no. L'anterior sí.
L'anterior sí, l'anterior no. Aquesta no, que està molt bé, vull dir, deu ser l'Helena Gadel o l'Anna Sant Martín.
Sí, sí, efectivament.
I que fantàstiques, vull dir que jo vaig poder veure, l'Helena no la vaig poder veure, estava treballant, però l'Anna Sant Martín sí. I també va ser emocionant veure el Maricel des del pati de butaques.
Sí?
Clar, sí,
En aquest cas tu vas ser la primera blanca i després, com deies, en van passar d'altres. Et demanaven consell, et van trucar per dir, ostres, no?
No era necessari tampoc, vull dir, no. Allà hi havia l'equip i tampoc era necessari, no ens coneixíem, tot i que jo tinc una gran admiració tant per l'una com per l'altra. O sigui, jo l'Helena vaig tenir fa poc l'oportunitat d'anar-la a veure a Luz de Gas fent, que més molt em va dir, diu, m'has pogut veure fent lo meu. I que és bueno, per mi és una cantant i amb una veu i una capacitat de comunicació especialment, que és quan jo l'he pogut veure cantant això seu, que m'arriba molt endins, és molt bona. I l'Anna Sant Martín també, a més amb l'afegit que l'Anna Sant Martín és gallega i no se li escapava ni una tancada. Entens, les obertes eren totes com havien de ser obertes i tal, i me'n vaig treure el barret.
Ja que parlem de Maricel, l'any passat la companyia de Goll de Gom va anunciar que el 2024 plegarà veles i ho farà repescant i tornant a interpretar aquesta obra. T'agradaria tornar a repetir aquest paper i recuperar l'elenc d'aquell any, del 1988?
Jo entenc que aquesta pregunta, que és molt tòpica, però l'hem d'abandonar. Ja. Ser una senyora de 60 anys, a punt de fer 61 l'any que ve, és absurd. No hi ha més tema aquí, no?
Però no creus que moltes persones recorden Maricel també per Àngels Gunyalons?
Sí, perquè ella, Àngels Gunyalons. No, aquesta senyora. Aquella és aquella, està molt bé en el temps, va ser molt bonic, però el que no podem és viure de nostàlgies ni pretendre retenir el temps. Crec que seria un greu error. De fet, va haver un moment donat que vaig tenir la possibilitat de fer-la, quan ja l'havia fet, i jo mateixa me'n vaig adonar que era entendridor i era un honor que se'm proposés, però ja ho havia fet amb 23 anys, 23-24 anys, se suposa que ben fet, i amb premi de l'associació. Per tant, hem de saber avançar i hem de saber deixar de ser qui hem estat per renovar-nos, tornar a néixer cada dia, millorant, si pot ser, i fent altres coses que ens pertoquin a l'edat que tenim.
Per tant, m'estàs dient que si et fessin la proposta diries que no.
Segur que no, serien uns insensats de fer aquesta proposta, vaja. No.
Mira, ja que parlem de Maricel, sí que et vull preguntar com veus la situació actual dels musicals a casa nostra.
Home, què t'he de dir? Que ha tingut una temporada fantàstica. Hem tingut una temporada fantàstica amb l'alegria que passa de Goll de Gom. El que passa que això és una cosa que ha funcionat molt bé a tots els nivells, perquè hi ha hagut unanimitat de públic, crítica i sector, perquè la mateixa professió va ser una estrena molt bonic, preciós, que tampoc preveia ni... Però ja no penses en aquests codis moltes vegades. I això és gairebé un miracle. No l'és tant perquè és, vull dir, que de vegades es treballa molt i no hi ha aquesta justícia divina. En aquest cas sí, perquè la feinada que van fer el Marc Rosic, l'Andreu Gallén, l'Ariadna Peia, l'Anna Rosa Sisquella i el David Pintó ha estat brutal, i tots els meus companys, d'acord? Ara, en general, som un país petit, però el que sí que crec és que som un país, i avui també ho parlàvem, i jo no vull avançar esdeveniments que es diran més endavant, però un país de grans dramaturgs i dramaturgues.
Dramaturgues, ara en parlarem.
Sí, ara. Però, dramaturgues, dramaturgues i dramaturgs, gent amb capacitat d'escriure amb idees fresques i noves, com no està tenint Broadway ni el West End. Que anem recollint de llocs i d'uns altres, que sí que n'hi ha, però... que per ser el país petitó que som, hi ha una proliferació d'idees i d'obres de teatre que s'estan fent arreu del món, de les nostres dramaturgues i dramaturgs, ara Cristina Clemente, Sergi Belbel, Guillem Clua, etcètera. I això és molt bo. Aleshores, potser també estaria bé que s'animessin a escriure per musical, amb un nou concepte de musical que sigui molt nostre, que això ho havia fet de Goll de Gom. O sigui, de Goll de Gom ha fet una cosa única per mi, i crec que ha estat a l'alçada del West End, que és una antaviana, amb contes de Pere Calders, amb La nit de Sant Joan, música de Joan Vives, idees i textos autòctons, com no ho ha fet ningú més. Aleshores, a veure, sembla ser pel que estan dient que la taquilla, en general, ja no parlo de musicals, està anant bé, no?
Va, que si seguim fent un repàs per la teva trajectòria, no només dels escenaris, l'any 94 vas crear la teva pròpia escola d'interpretació, això ho vull dir bé, perquè és interpretació, cant, dansa i claqué, l'escola Memory. Com neix la idea de crear una escola, o si més no, la necessitat de crear-la?
L'escola, disculpeu, va ser idea del Reguan, del Ricard Reguan, que era la meva parella en aquell moment. Per què? Perquè ell com a director trobava a faltar actors complets. Actors que sapessin ballar i cantar alhora i que ho fessin amb credibilitat, versemblança, i no era fàcil. Hi havia gent que ballava molt bé, hi havia gent que cantava molt bé, i molt bones actrius i actors. Però que es donés a la mateixa persona basada. De fet, jo quan vaig començar a fer això, o sigui, va ser una mica una empenta i sortia a cantar i ballar perquè a mi m'agradava. No perquè tingués la formació ni la formació acadèmica, que no existia, perquè tu podies fer una formació acadèmica de les disciplines per separat. Potser l'escola, jo per mi més precursora, abans de l'escola Memory, que l'escola Memory va ser la primera d'arreu de l'estat espanyol i de Catalunya, Perquè abans el que hi havia era escoles d'això, de música o de dansa, per exemple, però no feien la formació integral, d'acord? Ho dic perquè la Viquipèdia a vegades, bueno, tampoc és que medalla, és una tonteria, m'entens? No, qui va ser el primer, qui va ser el segon, però vaja, que s'atribueixen coses que no són correctes, i el correcte és això. Però per mi, si va haver una precursora d'això que s'hi apropava molt abans, va ser el timbal de l'Anton Font. I penso que és de justícia recordar això, els germans Méndez, el Toni Mira, que són els que vam començar a portar el claqué aquí i a fer córrer, doncs que podíem fer claqué nosaltres també, que el podíem aprendre i fer.
Clar, entenc que formar part d'aquesta escola et porta estar en contacte diari amb les noves generacions.
Sí.
Com veus aquesta nova fornada d'actors i actrius?
Ah, jo també en faig aquestes, ja dalt de l'escenari.
Sí. Som persones,
som
no, Àngels?
Som humans.
Exacte.
Persones no sé si en som, però que som humanes, sí.
Humans, sí, sí.
Sí. Persones ho lluitem cada dia de ser-ho. Sí. Noves fornades, o sigui, jo veig gent jove molt potent. Mira, em torno a remetre l'alegria que passa. Jo estic treballant amb gent molt jove, amb la que em duc menys anys, és amb la Mariona Castillo, que es va formar al Memory, que té 20 anys menys que jo, però després amb el que em duc més me'n duc 40, que és el Pol Guimarà, i entremig, doncs, l'Eloi Gómez, el Pau Oliver, el Jordi Coll, la Júlia Genís, que és molt jove i ha picat molta pedra i ha fet molt de teatre, i la Mariona també. I ara, que estic assajant The Party, dirigit pel Sergi Belbel, estic treballant amb la Caral Casasanyes, que ostres, és una bèstia. O el Biel Durant, que jo li deia, vull dir, que és que jo tinc una imatge teva de nen, de carona de nen. Saps? I hola, ets un senyor.
Diries que aquestes noves generacions ho tenen encara més complicat per triomfar?
Jo el que penso és que les noves generacions ho tenen difícil en general, es dediquin a això, es dediquin al que es dediquin. Jo sabia amb 23 anys que si treballava molt podia accedir a comprar-me una casa, i de fet me la vaig comprar abans dels 30, i a Barcelona. I avui dia la Júlia Genís, ho parlàvem, diu, és que quina opció tinc jo, per molt que treballi, per molt dur, els sous, jo estic cobrant el mateix que fa 30 anys. Però en canvi un pis de lloguer em quedo sense, i estic buscant pis de lloguer a l'Eixample Barcelona. Estic espantada. Clar,
normal.
Estic molt espantada. Aleshores, i no sortim al carrer per dir això, que això és un delicte, estan acabant amb la població. També em deia una companya, diu, ostres, jo he nascut a l'Eixample i no tinc dret a viure, i no em puc el seu fill no es pot independitzar treballant i amb un sou a l'Eixample.
Ara que parlem dels joves, dels teus alumnes, és evident que molts d'ells, actors i actrius, et tindran com a referent, no? Et demanen consells? I fins i tot et preguntaré, quin eren els teus referents?
Els meus referents eren anglosaxons en aquell moment, perquè aquí no hi havia, fins que vaig veure Gloops. I aleshores vaig dir, m'agradaria ser una cèl·lula d'això. I mira, després vaig ser la Blanca, i després a l'alegria de que passa, que tornarem aquests Nadals, un parell de mesos, el Clown i l'Alcalde. Els meus referents van ser... jo vaig descobrir el musical veient aquells que feien les pel·lícules de Fred Astaire i Ginger Rogers, i a mi el Fred Astaire em tornava boja, m'encantava, m'agradava aquella elegància, aquell fet, tot el que feia i com cantava el musical, tot això. I després, ja més endavant, a casa meva hi havia un disc que hi havia les lletres Cabaret i una noia asseguda dalt d'aquestes lletres, que era la Laisa Minnelli, i aleshores em vaig emmirallar molt, i vaig aprendre molt a cantar imitant. Em posava aquests discs de vinil i aleshores imitava les coses, no, com rascava la veu i tot. I després ja vaig descobrir molt la música negra, que sempre m'ha apassionat, Sarah Vaughan i la Fitzgerald, i imitant moltíssim. I he de dir també que el primer musical que vaig veure en viu, que també crec que allà vaig tenir l'epifania, vaig dir, jo vull fer això, però no tenia, era abstracte, no tenia una forma concreta, perquè no hi cabia en el meu cap, perquè en el meu món no existia que jo em pogués dedicar i fer la meva forma de vida. D'això va ser en el Teatre Romea, veient Grans Animals d'Orwell, en musical, que hi havia la Carme Sansa i hi havia el Joan Baptista Humet.
Àngels, ho dèiem a l'inici, en aquesta secció intentem visibilitzar el paper de la dona en tots els àmbits possibles, i si ens centrem en el món de la interpretació i ens fixem en la programació d'avui dia, de les principals sales de teatre i òpera de Barcelona veiem que el 54,4% d'espectacles estan escrits i dirigits per homes, davant d'un 18,18% escrits i dirigits per dones, i la resta, que és un 27,3%, són homes i dones que comparteixen autoria i direcció. Creus que la direcció teatral encara està molt masculinitzada?
Estem parlant de direcció. Amb franquesa, no, a mi valorar aquestes coses tan grosses com a ciutadana de peu que es dedica al que es dedica i té prou feina, em costa molt opinar sobre això. Això són unes xifres molt clares però que poden venir motivades per mils de raons que no neguen l'històric d'heteropatriarcat i que, mm-hmm. i que la dona ha estat relegada en un segon pla, d'acord? És a dir, això no ho podem negar de cap dels maneres, al contrari, ho hem de visibilitzar, però sempre jo sóc una gran amant dels matisos del no bel·licisme i que el món és de tots i que hem d'avançar tots junts ajudant-nos colze amb colze, d'acord? Si no hi ha més dones dirigint... Jo no sé quina és la raó d'això. També ha d'haver la voluntat de dirigir. Jo en conec moltes de directores. M'agradaria creure que avui dia seria una mica absurd i seria una mica idiota per part dels productors de negar-li una direcció a una dona pel sol fet de ser dona, no? Tenim el Teatre Nacional dirigit per una dona, la Carme Portacelli, uh-huh. i tenim directores com la Cris Clemente, la Spunzer, vull dir que hi ha directores, però jo això no m'atreveixo a dir-te perquè es dona aquest decalatge tan gran de direcció.
Uh-huh. Dius que... Clar, ara comentàvem aquestes dades, però diries que tot i així potser falta una miqueta més de visió femenina a la direcció i fins i tot a l'autoria teatral? Com ho veus tu com a professional del sector?
Com a professional del sector et diria que el que sí que trobo a faltar és que a l'autoria i al públic li interessi saber què li passa a una dona de 60. Perquè sí que li interessa veure què li passa a un senyor de 60. És l'històric que portem. És a dir, el que s'escriu és bàsicament per homes. Uh-huh. Per homes i fins ben grans, ben grans, ben grans. Clar, tot això és una cadena. La mort del viatjant. No? És veritat perquè el protagonisme és bàsicament de l'home perquè l'home era el protagonista de la societat. Aleshores, ara ja fa uns anys que la dona, des que va accedir al mercat laboral, té un protagonisme a la societat que ens ha d'importar què li passa. El que passa que jo crec que ens ha d'importar d'una manera natural, real, quan hem de parlar de feminisme i contraposar-lo en aquest històric que portem, està bé, però no sempre és així, i aleshores amb naturalitat veure què li passa a una dona sense necessitat de dir contraposició al que li ha passat l'home. No sé si m'estic explicant una miqueta.
Àngels, com a professional del sector, has viscut personalment situacions de desigualtat treballant com a actriu?
Probablement les he viscudes i no les he sabudes per a nivell de sou i tot això. Sí que noto que a mida que et fas gran o fins i tot sent jove, la majoria, o sigui, aquí sí que hi ha un decalatge enorme, una desproporció enorme entre la quantitat de personatges masculins protagonistes i personatges femenins protagonistes.
Clar, en aquest programa ens ha visitat més d'una actriu i ens ha explicat que, per exemple, a partir d'una certa edat hi ha molts papers o molts personatges que una no pot interpretar. Entenc que això no passa tant, si més no, amb els homes, no?
Que una no pot interpretar...
Perquè no li donen.
Ah, perquè no li donen pel fet de ser gran.
Correcte.
Sí. Clar, o sigui, aquest és l'afegit, el que et deia ara. A més, l'afegit, si hi ha, sent jove, sempre hi ha molts més papers per homes protagonistes que per dones,
quan ets
a mesura que et fas gran, la meva secreta o no secreta esperança és que hem allargat tant l'esperança de vida, especialment les dones, que la societat li acabarà important i interessant què li passa a una dona de més de 60. Sobretot perquè, a més, una dona de 60, més de 60 està activa. O sigui, jo estic cantant i ballant, fent l'alegria que passa. Entre d'altres coses, vull dir que el 60 d'avui dia o els 70 d'avui dia, no són els mateixos de fa 30 o 40 anys. Estem molt actius, bé perquè hem allargat també amb aquesta esperança de vida la qualitat i la nostra forma física, bé perquè no tenim més remei que continuar treballant, perquè si no, no mengem, ni donem de menjar. Aleshores, això espero que acabi important i s'acabi escrivint d'una manera que no sigui el tòpic. Això és el que volia dir abans... Que no sigui que no escrivim per una dona de més de 60 per caure en el tòpic, perquè aleshores, clar, què li passa a una dona de 60? Ja sé què veuré. No. Què li passa a un ésser humà, en aquest cas dona, de més de 60?
Diries que les actrius estan sotmeses a més pressions per arribar a tenir èxit? en contraposició als actors?
Per tenir més possibilitats de feina, probablement un bon físic, alhora que pot ser una trampa, perquè és una trampa, i avui també ho comentàvem amb el Biel Duran, jo vaig tenir un moment als anys 90 que rebia propostes de cinema i totes passaven per lluir el cos i jo no estava disposada a ser instrumentalitzada. Uh-huh. Vull dir que ni em sentia amb la força per passar pel damunt d'aquesta instrumentalització, per haver demostrat que som una bona actriu, a més de ser rossa i tenir bon tipus com tenia, diguem-ne, no?
Però això encara passa, eh?
Clar que passa. A veure, tu mires les plataformes i en general, perquè l'home també ho acaba pagant, però més tard que la dona, has d'estar en una franja d'edat que siguis sexualment atractiu i possiblement sexualment actiu, d'acord? I aleshores, o especialment actiu. O sigui, el que manen són les hormones, i ho estem veient. Has de ser especialment mona, atractiva i sexy. I aleshores això jo crec que també passa una mica, i això s'ha d'entendre bé com ho diré, perquè que al final de vegades som nosaltres mateixes que ens acabem hipersexualitzant a les xarxes i tal. Jo veig alumnes i tot això, dius, això és necessari? O sigui, està molt bé, no pots obrir el teu cos, tot el que vulguis, però tu també, vull dir, el cos, com t'exhibeixes, és un llenguatge. I amb aquest llenguatge que tu parles, tu has de preveure si se't jutjarà pel teu cervell o per què se't jutjarà. I això s'ha de tenir en compte, també. Crec jo, eh? És la meva manera de veure-ho.
Mira, Àngels, la setmana passada ens van visitar les actrius Aida Flix i Violeta Porta, que ens van parlar del documental El sostre groc d'Isabel Cuixet.
Sí.
Documental que parla dels abusos sexuals a l'aula de teatre de Lleida per part de dos professors d'interpretació. I quan els hi van preguntar si hi ha d'haver límits a les classes de teatre, ens van contestar això.
Sí, sí que ha de tenir límits. Els límits són, pues, lo que deia abans la Violeta, que un professor no pot formar part activa dintre dels exercicis, i que no tot ha d'estar sexualitzat dins de les classes.
I que hi ha d'haver un respecte per la teva fisicalitat. És a dir, jo entenc que estudiar teatre no és el mateix que estudiar matemàtiques, ho entenc perfectament. Al teatre viatges, et canvies, tens escenes en proximitat, però sempre ha de ser assegurant-te que la persona que tens davant és ser incòmoda, no? I tu també fent coses amb les que te sents còmodes i en un ambient en el que tu siguis capaç de dir això, prefereixo no fer-ho.
Ja estàs d'acord?
Sí. No només això, sinó jo que portem 30 anys amb l'escola Memory, ens hem trobat de vegades jutjats per ser, ho direm ràpid entre cometes, remilgades per no voler fer segons quines coses. Però som una escola. No és necessari posar contra les cordes a la gent, sobretot quan estan començant, vull dir, cadascú sap quin és el seu propi nivell de pudor, i això s'ha de respectar. No és respectable, s'ha de respectar. Aleshores, és una escola per formar bons actors i actrius. No necessites, i sobretot en els primers anys, no necessites psicològicament posar en una situació crítica i depressió en aquell sentit, la fisicalitat. Ja pots treballar milions de coses, de temes i de textos, sense necessitar posar aquells alumnes en una situació incòmoda i desagradable. Hi ha moltes maneres de fer les coses. Perquè, a més, ja no només és els textos i el teatre, vull dir, la veu, moltes vegades... A veure, també ens trobem amb l'altre extrem, la dansa i la veu. Mm-hmm. La dansa és molt important. A mi m'han tocat molt les professores de dansa i professors de dansa. I és necessari. És necessari. A mi ha sigut necessari que em toquin, tanca costelles, no sé què. Només que et toquin en un punt i tal, el que passa que quan tu no et sents tranquil i segur, tu has de poder dir, perdona'm, ja sé que no hi ha mala voluntat, però... Si tens dubtes, hi ha moltes maneres de dir, a mi això no em sento còmode. Després, hi ha maneres de parlar i de fer les coses que pot ser que un alumne no se senti còmode. I el problema en totes aquestes coses, hi ha hagut molts abusos, i molts abusos de poder, també, no només de poder n'hi ha hagut i n'hi ha, Vull dir que el lector és una persona vulnerable que va exposar-se i que vol agradar a aquella directora o a aquell director. Però el vol complaure, vol fer la feina ben feta, primer perquè la vol fer bé i perquè sap que el seu futur també pot dependre d'això. I aleshores hi ha abusos de poder en aquest sentit. I després, respecte... Perdona, perquè jo me'n vaig per les branques. Això que deien aquestes companyes, evidentment, jo crec que no cal exposar l'alumne a situacions. Ara, anem a treballar una sèrie de coses que, quan ja tenen més anys o quan ja tenen una altra... Això, voleu treballar això, donar coses a triar? Hi ha moltes maneres de fer-ho sense haver de fer patir la gent, així de simple.
Ens queden pocs minuts, però no volem acabar sense parlar de The Party, que ja hem anat veient alguna coseta, no? Sí. Dirigida i adaptada per Sergi Belbel, que per cert ens va venir a presentar, que ens va venir a parlar aquest dilluns passat aquí a la Caravana, i on també hi veurem doncs un munt d'actors i actrius, no? Entre que deies el Biel Duran, no? Per exemple, com estan anant els assajos? Què ens en pots dir?
Amb una marxa brutal, amb molta alegria. Riem molt, la veritat és que riem molt, tot i que no sé si és una comèdia per riure d'allò, però a mi em sembla molt interessant. Jo vaig veure la pel·lícula en el seu moment, la nostra comèdia, el Sergi, a partir del que el que va ser original la pel·lícula, la vol portar cap a un lloc que em sembla molt més interessant, molt més proper a nostre, sense perdre l'essència. I bueno, crec que el Sergi no cal... La gent coneix molt la seva feina i com en sap, i com és un home de teatre que en sap moltíssim, em sento tranquil·la i confiada en ell. No sé si ho faig bé o no, però és igual, ja m'hi portarà. Jo crec que ja m'hi portarà ell, no? I tots ens sentim una mica així, descobrint persones amb les que no havia treballat o que no coneixia, com el Biel Duran o la Caral Casasanyes, treballant amb una exalumna de Memory, que és la Marta Rivera, per fi. Sí.
Que bé.
Sí. O amb el Lluís Soler, que ens coneixem fa molts anys, també. O amb el Jordi Díaz, no? O una gran amiga de fa molts anys, bellíssima persona, com és la Montse Guallar.
I que estreneu, si no tinc entès malament, aquest setembre.
El 15 de setembre. Estrenem al Teatre Poliorama.
Doncs allà que serem, Àngels Gunyalons, actriu, amb qui avui hem fet un repàs de la seva trajectòria, també hem pogut entendre una miqueta més la situació actual del món de la interpretació i també les dones. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies,
Àngels. Gràcies.
Radio Estel.